Ens diu la nota de premsa dels mateixos premis de la revista Recull. El premi Benet Ribas va recaure un altre any en un jove escriptor, enguany en Joan Duran, amb el poemari Extrema Llum, l'autor que va definir la poesia com paraula en tensió, damunt la qual el poeta i el lector fan de funambulistes a la recerca d'un equilibri entre extrems, presentar el seu nou poemari com un viatge que salpa literàriament del laberint de l'illa de Creta i que, navegant diversos paisatges poètics inspirats en conceptes de la física com la matèria, el temps i l'espai, desemboca en la perfecció de les partícules ingràvides de la llum. Durant la roda de premsa prèvia a una celebració marcada per la reivindicació i les crides a la unitat lingüística i política de tots els territoris de parla catalana, el poeta de Sitges va comparar la situació actual del país amb la que van viure els Premis Recull en el seu inici i va concloure: ara els catalans tenim una oportunitat única per aconseguir el ple domini de la nostra terra i de la nostra cultura. El jurat que concedí el Recull 2013 estava presidit per l'escriptor Vicenç Llorca i integrat per una sitgetana, Vinyet Penyella, en companyia de Salvador Roca, Francesc Robert, Josep Maria Ripoll i Miquel Lluís Montaner. Laura Borràs, presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, va destacar durant la cloenda del dinar de celebració, que compta amb 160 persones, la diversitat de procedència dels guanyadors en un cap de setmana de reivindicacions amb l'enllaç per la llengua. I intentàvem recordar abans de l'inici de la conversa el darrer cop que parlàvem estrictament de l'obra poètica de Joan Duran o de la, com ho podríem dir, de la vocació poètica de Joan Duran, arran de haver rebut la Ploma d'Or l'any 2007. Han passat 6 anys. No sabem si per entremig, que hem parlat amb Joan Duran de moltes coses, sí, però estrictament de poesia, ens sembla que des d'aleshores no ens havíem posat així fil per randa com ens hi posarem ara. Joan Duran, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Esclar, des d'aquella Ploma d'Or han passat moltes coses en la trajectòria poètica de Joan Duran.
Bé, han passat un llibre que vaig publicar, hauria de ser el 2009-2010, i aquest llibre que publico ara i altres afers poètics relacionats més que res amb temes de gestió arran de la Festa de la Poesia o temes de recitals i altres llibres en col·laboració amb artistes, plaquets i coses d'aquestes que anem fent per entretenir-nos.
I com que la pregunta sempre és molt òbvia en aquests casos, en què s'ha convertit la poesia en la vida d'en Joan Duran?
Bé, la poesia és un aspecte central de la meva vida i de la meva investigació, diguéssim. De fet, els poetes potser no són com els novel·listes o com els contistes o com els assagistes o els periodistes que escriuen cada dia, diguéssim.
Tot i que els contistes ara reivindiquen també, aquest panorama general.
Però dic que no som... que sovint no treballem amb el mateix sistema de dir com les 8 hores de l'obrer, no? que estàs davant de l'ordinador escrivint, sinó que els poetes el que sovint fem, o almenys en el meu cas, és sempre tenia al cap algun poema, algun tema, algun llibre que vas reflexionant, que vas convisquent amb ell totes les hores del dia, i que quan arriba el moment en què el que vols escriure està madur, llavors t'hi poses i escrius. És a dir, no és una feina potser d'escriptura diària, però sí que és una feina diària d'estar embedit pel tema poètic que en aquell moment t'ocupa.
Ara potser és una pregunta molt pragmàtica, però costa d'explicar això?
Costa d'explicar,
sí que costa. Així, en què diem, doncs bé, comencem a treballar a les 8, acabem a tal, fem això, fem allò, i que vingui algú i digui, bé, aquest és un procés, no sé si dir, bastant ple d'intangibles, que sí, són difícils de mesurar.
El procés poètic pot començar de moltes maneres, o sigui, pot començar a través de les lectures, que és una part molt important de la feina del poeta, que és llegir, que és llegir poesia, que és investigar, i després arriba a tenint sempre els sentits desperts a tot el que et passa al voltant.
Investigant què? En la paraula? En el llenguatge? En...
Bé, sobretot investigant amb el llenguatge.
Amb els recursos, vaja.
Clar, evidentment, una de les feines més difícils o un dels viatges que són més difícils d'arribar al final, al cap de la teva trajectòria, és poder dominar la teva pròpia llengua poètica. És a dir, poder-te o voler-te contaminar de tot el llenguatge poètic que s'ha fet fins ara o que s'està fent actualment i d'allà destilar-ne el teu propi llenguatge, que és la part més complexa de tot el viatge. No?
A la recerca de què? D'una abstracció de conceptes?
De fet, els temes dels quals tracta la poesia són els temes de sempre i són els temes que tothom tracta perquè són els temes en majúscules. No? I clar, diguéssim, en aquest sentit, la originalitat temàtica és molt complicada i potser no cal que hi hagi una originalitat temàtica. El que sí que hi ha d'haver una originalitat és la manera com s'explica aquest tema. No? I el tema pot ser la vida, pot ser l'amor, pot ser la soledat, pot ser la plenitud, pot ser la llum, la fosca, aquests extrems. No?
I com l'aborda cada poeta o cada poetessa.
I llavors, evidentment, la forma com arribem a tractar aquests temes sí que ha de ser genuïna, ha de ser totalment personal i ha de ser una forma artística de tractar aquell llenguatge que és comú a tots, però que segons com el tractis, doncs te'l fas anar més cap a la teva visió del món, cap a la teva visió de la poètica.
I això no ha canviat perquè és una recerca perpètua.
Això és una recerca perpètua i és el tema central de la recerca del poeta, o sigui, fer anar la llengua cap al teu propi terreny.
Com se sap si on va evolucionant en tot això?
Això és molt complicat i això sovint t'ho han de dir els altres, més que tu mateix, perquè clar, tu mateix estàs dins de la teva, dins del teu univers i és molt difícil separar-te'n. Tot i que a vegades sí que s'ha de fer l'esforç de fer un viatge cap a fora de tu i de veure la teva obra des d'una altra perspectiva per precisament això, doncs, per evolucionar sense trepitjar-te el que tu has fet anteriorment i sempre anant cap a un territori més desconegut o que de fet és el territori que hem d'explorar doncs, al llarg de la nostra trajectòria.
Se suposa que en algun moment un es deu sentir més o menys còmode. O sempre hi ha un cert punt d'insatisfacció en...
Sempre hi ha un punt d'insatisfacció i sempre hi ha un punt d'incomoditat. Sí.
I... Mesurada, vaja, suposo.
A vegades és desmesurada. A veure, això passa parlant amb artistes d'altres àmbits. O sigui, sempre hi ha aquest punt d'insatisfacció, d'inseguretat. Que hagués volgut que això fos d'una altra manera i de moment només arribo fins a aquest estadi, però sé que hi ha un altre estadi que jo vull explorar però que encara no sé com arribar-hi, no? I sempre hi ha aquest punt de que saps que el producte que has aconseguit no és perfecte, perquè saps que hi ha una altra aureola de perfecció que has de trobar i que l'has de buscar i que de fet aquest és el treball.
Però suposo que arriba un moment que satisfà en la seva pròpia imperfecció el producte també.
Sí, al final has d'acabar fent les paus amb el que tu fas, no? Has d'acabar fent les paus i assumint que llavors bueno, que és un estadi més on has arribat i que evidentment sí que porta satisfaccions. Sí que porta satisfaccions, però sempre és una satisfacció incompleta, almenys en el meu cas.
Ens agafem a un context que va assenyalar Joan Duran en les seves paraules en l'acceptació del premi. Ara els catalans tenim una oportunitat única per aconseguir el ple domini de la nostra terra i de la nostra cultura. Anem per diverses coses. Una, estem en una època de vindicació de la llengua, però estem en una època de regressió del coneixement de la llengua, en què estem parlant pitjor, escrivint pitjor, o no?
A veure, jo crec que estem en un canvi de paradigma. Jo crec que el que està clar és que la manera com ha arribat la literatura als lectors, aquesta manera de com arribarà, canviarà segurament canviarà. Què vol dir? Vol dir doncs, que potser actualment, pel nostre ritme de vida, doncs, ens és més complicat poder abordar una obra literària d'una certa manera i l'hem d'abordar d'una altra manera. És a dir, a través d'altres mitjans que poden ser formats en xarxa...
formats digitals, tot aquest.
Formats digitals, càpsules més breus... jo crec que el que no mor mai i el que no morirà és els conceptes, com vol, com necessita que li arribin i on necessita reflexionar a sobre d'ells. No?
D'acord, és a dir, que no perdrem serà la curiositat o la necessitat de saber o conèixer determinades
que
coses
que
formen part de nosaltres.
Segurament canviarà la manera com ens arriba o la manera com la podem digerir. Jo crec que els artistes han d'estar, hem d'estar desperts a tots els nous mitjans i no ens hem de girar en contra del progrés i dels nous paradigmes de comunicació.
Hi ha aquesta sensació o no?
Bé, sempre hi ha una sensació de nostàlgia.
En el món dels lletreferits, si a vegades hi ha aquesta sensació...
Sempre hi ha una sensació com de nostàlgia.
Allò de perdre un paper...
Allò de perdre el paper. Allò de perdre les llargues estones de lectura... Això, clar,
aquella imatge bucòlica.
Aquella imatge bucòlica del lector, de l'escriptor. Això, per bé o per mal, no ho sé, potser per bé, potser per mal, doncs canviarà. I hem d'estar desperts i ens hem d'adaptar a la nova manera de fer dels nostres lectors. Ah,
en canvi, qui li hagués dit mai a la poesia que seria una de les modalitats o de les disciplines més adaptades gairebé als temps actuals, no? Una
peça.
una estrofa, un vers, si es vol.
De fet, la poesia té diverses característiques que la fan molt apta a aquest adaptar-se als nous formats de comunicació, aquests formats breus, aquests formats molt lligats amb la imatge, aquests formats molt lligats amb la immediatesa de l'idea. Mm-hmm.
Perquè fem un parèntesi aquí, és cert que ens cansa llegir? Quan s'escolta ara aquesta reflexió de no, és que no faci res massa llarg, perquè és que cansa. És cert aquesta sensació?
Quan
en Joan va pel món i parla també, no cansa més ara que abans.
No, però, per exemple, en el món de la poesia tenim molts, tenim la sensació, que tampoc...
Una sensació.
Tampoc no els tenim, però tenim la sensació que hi ha molta més gent que ve a escoltar els poetes o que ve a veure, a viure una lectura,
una experiència
poètica, una experiència poètica, una lectura, una performance poètica, que no pas gent que compra els poemaris i que s'asseu al tren a llegir un poema. No?
D'acord.
És una sensació, tampoc no sabem si és real o no és real, però el que sí que és irrefutable i que això tothom ja està d'acord és que cada vegada els actes poètics tenen més seguiment.
Els poetes han pres un altre paper, també.
Els poetes han pres el paper no només d'escriptor...
No s'exposaven tant abans els poetes.
Sinó ha pres el paper de rapsoda de la seva obra, de rapsoda de l'obra dels altres, i han pres un paper molt important, que és el paper de crear una comunitat poètica. És a dir, cada vegada els poetes estan més a prop dels poetes i cada vegada els poetes actuen més en conjunt i cada vegada els poetes es donen més suport entre ells mateixos.
Això està tan pes per una generació?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que
és un fet molt generacional, aquest.
És un fet generacional. I sobretot en el col·lectiu de poetes més o menys joves hi ha... aquest diguéssim, afany de cooperativisme i és molt present. I és molt present. És a dir, els poetes ens ajudem molt a nosaltres mateixos. Ens donem escalf, diguéssim, durant les lectures, col·laborem amb lectures dels altres i col·laborem també doncs, amb diversos projectes, poden ser projectes editorials, projectes de revista...
Això gairebé forma part de l'ADN de la poesia. Els poetes s'ajuden entre ells, tenen també un lector molt fidel...
Sí.
A la poesia, és a dir, això no canviant.
El món poètic és fidel en aquest sentit.
És fidel entre ell mateix.
A nivell de lectors com a nivell de les persones que escriuen poesia, que són els principals lectors de poesia. Mm. I és cert que cada vegada hi ha... la cultura de llegir i d'escriure poesia entre els joves, doncs jo ho he notat, ja dic, són només impressions, però es nota que és un món que està en expansió i que, a més, està en expansió també perquè és ajudat també pels nous dramaturgs, per la nova gent que es dedica a la imatge, per la nova gent que es dedica a la difusió de la literatura, ja sigui en formats digitals, ja sigui en formats de petites publicacions, ja sigui en format musical.
Mm-hmm. No em vull descuidar la segona part d'aquella pregunta, quan fèiem referència a la defensa de la llengua, i si en Joan Duran creu que vivim una regressió en el coneixement de la llengua, també en el dia a dia, en el nostre ús que en fem d'ella, en les diferents expressions que bé puguin ser a través de missatges de text o a través de redaccions d'escola o de treballs públics, etc.
Jo no estic gaire a prop del món educatiu de fren a la llengua, diguéssim, però jo és que no m'aventuraria a dir que estem pitjor que fa uns anys respecte al coneixement de la llengua. Jo el que sí que dir, jo el que sí que veig clar és que s'usi millor, pitjor o s'usi més pobrament, actualment utilitzem més la llengua que abans. Nosaltres portem a sobre molts dispositius que contínuament estem parlant amb altres de forma escrita. Sí, sí. O sigui, hi va haver una època en què
sí,
la gent es comunicava per carta, no? I escrivien cartes i s'enviaven cartes. Però clar, s'enviaven cartes per moments puntuals i moments, vull dir, que quan requeria doncs dir-se quelcom,
una certa transcendència.
Igual enviaves dos cartes a la setmana. Actualment estem cansats de potser escrivim, jo què sé, 10 o 15 correus electrònics al dia. O sigui, ens comuniquem de forma escrita més que durant un lapse de temps en què la literatura, diguéssim, de diària, de funcional, doncs l'utilitzàvem menys. I el mateix passa amb els tuits, el mateix passa amb els posts, el mateix passa amb els missatges curts de text. O sigui que estem utilitzant més la llengua. Ara, si la llengua és més pobra o no, segurament sí que anem cap una mica com un empobriment del llenguatge, o fer-ho simple, o fer-ho ràpid, o fer-ho molt, molt immediat. Però bé, la feina primer dels pedagogs i després dels escriptors és construir, o sigui, és fer avinent una llengua que satisfaci les necessitats de la gent que l'ha de fer servir.
Perquè una vegada es pot pensar, és clar, si m'hi poso o si m'hi poso com jo vull, potser arribarà un moment en què perdré una certa connexió amb el lector per mort de no arribar al contingut de determinades paraules o de determinades expressions?
Sí, el que passa és que... No, tens raó que a vegades els escriptors fem un esforç a nivell d'escriure de manera que sigui més fàcil que s'arribi al lector. El que passa és que jo crec que no hem de renunciar al
segell personal.
Ni al segell personal ni a la riquesa de la nostra llengua. O sigui, nosaltres hem de ser els principals defensors de la riquesa lingüística. El que passa és que a vegades es pot escriure un poema o uns quants poemes o un conte o un discurs més dedicat o pensat per ser escoltat o per ser recitat en públic, no? I per ser captat de forma més immediata, i a vegades doncs escrius d'una forma més reflexiva, més per un altre moment de lectura personal.
Això pot neguitejar una mica en el procés de creació?
No, jo crec que no, perquè pràcticament tots els escriptors doncs tenen llibres que fan més concessions a la senzillesa o a la immediatesa, i altres llibres que fas un exercici doncs de, diguéssim, de literatura més alta, no?
Uh-huh.
Però jo penso que això no ha de neguitejar el creador. Jo, per exemple, he escrit llibres doncs més pensats per ser recitats, o poemes més pensats per ser recitats, o poemes que s'inspiren més a la quotidianitat i que poden arribar de forma més fàcil, i poemes que són més abstractes, no? I això a vegades també va en funció del moment en què una persona ho escriu. A vegades necessitem ser directes i a vegades necessitem ser més reflexius o més rebuscats.
Encara es pot parlar una mica així de això surt com surt?
Sí, el que passa és que això depèn molt depèn del poeta, en aquest cas. Jo, per exemple, treballo en pensant un llibre sencer, no? Llavors, segons doncs, com encaris el llibre té una unitat, i a vegades surt és un llibre més això, reflexiu, a vegades és un llibre més immediat. Però també passa molt sovint que a vegades escrius poemes o perquè et fan un encàrrec, diguéssim, aquí, un encàrrec a nivell de doncs, hi ha un... doncs per un acte concret, no? O per una celebració. I a vegades hi ha gent que li agrada fer-ho, hi ha gent que no li agrada
tant. Sí, hi ha gent que no, jo, per exemple, que li costa més.
A mi, si m'ho demanen, jo sempre faig l'esforç i sempre ho faig. Llavors, aquests altres tipus de col·laboracions o de maneres de que t'esperonin a escriure, doncs, doncs fa que tinguis poemes doncs que no entren dins d'un llibre, però que, i que tenen una altra funció social, no? I a vegades, quan tenen una funció social, doncs un ha de ser conscient que allò té aquella funció i que a vegades doncs has de fer una certa concessió.
Forma part de l'ofici, no? D'alguna manera,
sí,
també?
Sí, sí, sí.
Sí. Perquè
sí.
Ara ens venia...
Jo penso que sí.
De la mateixa manera que els pianistes fan dits i els pintors dibuixen, els poetes també, més enllà de la creació pròpia que els exigeix determinats moments, hem de suposar que practiquen la poesia de moltes maneres.
Sí, sí,
i
sí.
I a partir de moltes circumstàncies, com poden ser des de l'encàrrec, sí, d'algú que vol,
sí,
alguna cosa...
Sí, una lletra d'una cançó o una cosa, no? Pensada per ser... Clar, si tu escrius sabent que un text ha d'anar musicat, doncs evidentment el construeixes d'una forma diferent. I el construeixes d'una forma que arribi més fàcilment, que no passi a estar immers en un llibre que té un fil conductor i que té una atmosfera que l'acaba complementant, uns referents que l'acaben complementant, i a vegades, si has de ser més directe, doncs escrius d'una altra manera.
Doncs abans d'anar a extrema lluny, tornem a la frase. Ara els catalans tenim una oportunitat única per aconseguir el ple domini de la nostra terra i la nostra cultura. Això és un poeta vindicatiu, un,
sí,
poeta militant.
Sí.
Hagués escrit això o hagués dit això en Joan Duran fa 10 anys o fa 15 anys? O ara, no sé si dir, si se'ls demana o si l'entorn o si tot plegat exigeix...
No, jo això ho he pensat sempre. Jo ho he pensat sempre. El que passa és que és cert que fa uns anys en
l'expressió
un acte,
pública,
en un acte poètic o en un acte d'aquest tipus, doncs no s'hi hauria prestat tant en fer una reivindicació pública, però hi ha vegades que el país i que en què la situació doncs et demana que prenguis partit
davant de les circumstàncies,
vaja. Davant de les circumstàncies.
Perquè, esclar, sempre hi haurà aquella doble vara de mesurar de dir, jo sóc poeta, no em pregunteu per res més, o jo sóc poeta i crec que des de la meva posició puc, d'alguna manera, insistir, difondre, expressar un missatge que en principi pot anar més enllà del que és estrictament la meva obra.
Jo crec que les persones, quan els hi toca estar quan els hi toca desenvolupar un...
Un determinat paper?
Un paper, o sigui, quan ets una persona pública en un cert moment, doncs t'has de pronunciar. És un compromís, jo crec que és un compromís. Jo crec que en aquest cas el país demana que la gent, quan té l'oportunitat, perquè se li dona la paraula, doncs l'ha de fer servir per la dignitat del país, en aquest cas. Jo penso que sí, que ara... També és possible que hi hagi persones que que pensin que ells fan la seva feina com a poeta o com a escriptor i que no volen posicionar-se en cap postura, que cadascú és lliure de fer el que bonament vulgui o pugui. Però jo penso que en circumstàncies excepcionals, la gent que en un cert moment se'ns dona la paraula, l'hem de fer servir per defensar la dignitat.
En la vida professional deu haver ben poques ocasions per exercir aquest paper, i en canvi en la vida poètica deu haver més d'una ocasió i més de dues per poder exercir aquest paper, no?
Sí, 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 sí. perquè la vida poètica, doncs, et dona
aquesta possibilitat de...
aquesta possibilitat, i et dona la paraula, et dona, diguéssim, et dona el micròfon
i la llibertat, i et dona
també, el públic,
i et dona el públic
i la llibertat. Bé, la llibertat sempre no tenim per què no exercir-la sempre, la llibertat. El que passa és que sí, suposo que sí, que no és el meu cas, si estàs en, doncs, en segons quina posició laboral o política, doncs, doncs pots exercir
tot una... Tot és més condicionat o no?
Està més condicionat. Però bé, jo penso que hem de ser valents, i ja et dic, en moments d'excepció, doncs això em sembla que ho ha dit Mas, no? Ara estic repetint. Doncs no, però en moments que són excepcionals, doncs hem de prendre partit d'una forma diferent de com ho prendríem en una època més menys convulsa que l'actual.
El dia a dia d'en Joan Duran és entre tubs d'assaig?
El meu dia a dia és entre criatures, diguéssim les de casa, sí. Entre les criatures que jo dono classe, que ja no són tan criatures, que ja tenen 19 o 20 anys a la Facultat de Medicina, i també, doncs,
classe de...
jo faig classes d'anatomia i d'embriologia.
Déu-n'hi-do. Embriologia.
Sí, ja fa uns anyets. Sí.
Perdó, hi ha una forma fàcil de descriure embriologia?
Sí, és l'estudi de la formació d'un ésser humà des de que és concebut fins que neix. És tota la formació del patró corporal, els òrgans, els sistemes...
Hi ha una certa identificació entre aquests nois i noies de 19 anys o 20 anys amb la generació d'en Joan Duran quan en tenia 19 o 20? Ha canviat molt?
No ho sé, nosaltres sempre diem, els companys de feina sempre diem que, clar, que nosaltres tenim la sort de treballar amb uns alumnes que són uns alumnes excel·lents, diguéssim, o sigui, que han entrat a la carrera de medicina, en aquest cas, o en carreres que són afins, i que són alumnes
que han passat sedassos,
molt, molt forts, i que són, diguéssim, són els millors de les promocions.
D'acord, per tant, que ja venen...
I són uns alumnes que a mi em sorprenen dia a dia, són extremadament intel·ligents, extremadament aplicats, estudiosos i molt desperts.
Doncs encara obrim una altra subordinada. Què faran aquests alumnes?
Aquests, en principi, els que tinc jo es preparen per ser metges.
D'acord.
Metges o investigadors.
I un ho pensa en dir, arribaran a ser metges, arribaran a ser investigadors, què els passarà? O si ells ho pregunten a vegades.
Sí, home, ells estan preocupats, cans, evidentment, perquè la situació laboral tant en salut com en ciència, doncs és complicada. Però les coses es guanyen amb esforç i amb perseverança, i evidentment que de metges en faran falta. Vull dir que amb una posició laboral més bona o més precària, doncs al final podran exercir la seva feina.
I enmig de tot plegat, a vegades algú li pregunta a en Joan Duran, vostè què és? I en Joan Duran diu, poeta. I llavors algú diu, poeta? Què em dius d'això? O què fas?
No, és a dir, jo no dic d'això.
No, però no podria viure sense això.
Això mateix. Clar, evidentment.
I ens queda encara el tercer àmbit.
La meva primera professió, entre cometes, que no és una professió, és la de poeta, sempre. Sempre, sempre.
Sempre, sempre. Perquè encara ens quedava el tercer àmbit, que és el de la investigació.
Sí, és a dir... l'investigació va lligada a la vida universitària que portem, fent coses d'investigació.
D'acord. I a partir de tot plegat, matèria, temps, espai, són tres potes d'Extrema Llum?
Sí. Extrema Llum està inspirada en diversos conceptes del món de la física. Jo no sóc físic, però sempre m'ha interessat molt els temes que tracta la física, no? I sempre estic al cas intentant estudiar una mica de física quan puc, a nivell de divulgació, a nivell de tot el que pugui copsar. No m'hi dedico professionalment, però m'interessa molt, i a més crec que és una, per mi és una gran font de
reflexions infinites, gairebé.
D'inspiració per temes poètics.
I aquest Extrema Llum ve a partir de la necessitat de reflexionar a l'entorn de conceptes...
Sí, aquest Extrema Llum és una mena com de viatge entre la part més física de la nostra realitat, De fet, el llibre comença amb un capítol...
La més tangible?
Sí,
la...
comença amb un capítol que es titula Creta, i es titula Creta en relació al mite d'Ariadna i al mite del laberint de Creta com a punt de partida. No? Nosaltres estem immersos en un laberint que, de fet, és tota la nostra vida, tota la nostra circumstància, estem buscant la sortida i estem passejant-nos pel laberint, no? I ens trobem a cada cantonada, doncs, un personatge,
obstacles diversos,
estem fugint del minotaure que està al centre i anem seguint el fil que ens deixen. No? Partim d'aquí i el
és
llibre...
És com una visió metafòrica del que és la nostra vida.
Sí, sí, sí. I d'aquí el llibre, com la poesia, tendeix cap a la llum, diguéssim. La llum és l'àmbit més ingràvid, més perfecte, són les partícules que no tenen massa i que avancen sempre a línia recta, és a dir, és un, diguéssim, com una imatge de la perfecció, no? I entre el laberint i la llum, doncs anem passant per diversos capítols, que un està centrat, diguéssim, en conceptes de la matèria, per exemple, l'aire, l'oxigen, l'argila, la sorra, són poemes també bastant relacionats amb el món tangible, no? amb la quotidianitat. I després passem a un altre estadi que és l'espai i que és el temps, no? que és, diguéssim, el nostre escenari.
Què és més difícil de copsar, si és que es pot fer, si és que es pot preguntar així d'una forma tan banal, allò de dir, bé, entre les coses més tangibles que veiem o que podem, sí, d'alguna manera assumir d'una forma tan present, i aquelles que d'alguna manera ens hem d'imaginar en el nostre interior, què és el més difícil de copsar poèticament?
El que és més difícil és construir, és transformar en poètic el que estem acostumats a viure, a palpar com a quotidià i com a banal. És el més complicat.
Allò del qual ja en tenim una imatge tan feta.
Sí, perquè, clar, parlar de la memòria o parlar de la immensitat i de l'infinit, que és complicat parlar-ne, però clar, sempre et remet a ser més vaga, no? I a ser més eteri, no? I això sempre està més relacionat amb la poètica, entre cometes, no? Però de fet hem de poder fer poesia de tot, i es fa poesia de tot, i la poesia, doncs, que més pot frapar el lector en una primera instància és la manera com els poetes han de convertir en poètic, entre cometes, que clar, poètic tampoc no sabem ben bé què vol dir, però entre convertir en poètic el que és absolutament quotidià.
Quan començàvem a parlar amb Joan Duran, fa molts anys enrere, comentàvem quatre coses sobre referents. A la mesura que passen els anys, els referents inicials es dissolen, un ja es debat més amb la seva pròpia referència interior i allò que intenta buscar en el futur o no?
No, els referents, o sigui, si els referents et refereixes a imatges...
Sí,
a imatges...
I a maneres de fer i a maneres d'abordar...
Ah, vols dir influències?
Sí.
Sí, no, els referents poètics que pot tenir una persona sovint t'acompanyen al llarg de tota la teva vida. I no ens hem d'amagar de tenir referents o poetes o lectures o poemes o llibres als quals, doncs, per nosaltres han significat una cosa especial, no? I a vegades sempre acabes retornant a aquelles idees o a aquella manera
de fer?
Però potser més que de fer, més d'entendre la llengua, no?
Per tant,
els referents...
Quan un té allò, la necessitat, sí, de treure alguna cosa endavant, si en algun moment ve allò de... I com ho feia?
Sí,
i
sí,
com,
sí,
ho aconseguia? Com era?
Sí,
que...
sí, sí?
Sí.
No, no, això no ens hem d'amagar. No,
I suposo que en tots els poetes deu passar el mateix.
Sí, sí,
allò,
sí,
com,
sí.
Com ho feia? Com carai ho feia? D'acord.
O sigui, de sempre tornar a segons quines obres, no? A segons
i pensar...
Quines coses que s'han aconseguit, no? I de dir, com pot ser que això tan senzill a mi em costi tant de fer?
Això em referia. Si a vegades, sí, sí, els referents també, d'alguna forma, bum.
Sí, sí, no, els referents sempre són un revulsiu.
Iu.
Perquè t'animen o t'esperonen arribar o a voler o a pretendre arribar a llocs excel·lents, no? A versos excel·lents, a poemes excel·lents, i que són que s'aconsegueixen molt, 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 molt de tant en tant.
Se'ns està acabant l'hora i en Joan Duran ha portat Extrema Llum.
Bueno,
bé, la versió de treball.
El manuscrit.
Així, el manuscrit d'Extrema Llum. Per cert, s'escriu sempre amb un ordinador, s'escriu sobre paper, combinació de les dues coses?
Jo sempre... Això depèn molt. Hi ha gent que escriu, ara escriu molt directament des de l'ordinador i llavors fa servir els controls de canvi per veure el que havies posat i el que
D'acord.
Jo no faig així. Jo normalment escric sempre primer a mà, i faig un borrador, diguéssim, i llavors sí que després ja treballo a l'ordinador.
És a dir, no ha canviat aquesta metodologia.
No.
És un no convençut, és a dir, que difícilment no canviarà aquesta metodologia.
No, perquè, no sé, a mà et permet fer esquemes, et permet fer fletxes amunt i avall, i permet borrar, però que encara veïs el que vas posar abans.
Això ens ho deien ahir. Esclar, és que bé informàtic, això de fer una fletxa amunt...
Això és molt complicat.
És molt complicat. És difícil. I en canvi, sobre un paper, que si fas el fletxa amunt, abans, i que sí. Si tatxes, i fiques...
Ara, jo, per exemple, sempre prenia notes en trossos de paper, en tovallons, en coses d'així, que és tan poètic.
Que és tan poètic, també, d'allò.
I ara no ho faig, ara normalment prenc nota amb el mòbil, directament.
D'acord. O el bloc de punts.
El bloc de punts i prenc nota allà, directament.
D'acord. Tan fàcil que és escriure també a mà en un moment sobre un d'allò.
Sí,
i amb el dit
sí, però el que passa és que a vegades doncs, no...
Que no es perdi la idea paper... mentre es tecleja amb
per
el dit.
Això.
Algun a l'atzar, o el que li
sí,
vingui de gust.
Sí, algun a l'atzar, perquè tampoc no he pensat quin poem
doncs,
podria llegir.
Doncs, algun a l'atzar.
Val, doncs algun a l'atzar. Bé, com que no són gaire llargs... Potser...
Un o dos, els que...
Mira, primer llegiré un poema que obre el capítol de variacions sobre la matèria i obre també el subcapítol que es titula l'aigua. D'acord? S'asseca la saliva sobre el sexe blau del migdia. Entre els colors urgents d'aquesta llum estén, obre una rasa enllà dels cossos i gosa vessar-hi el breu destí de l'aigua que s'aferra a la nostra despulla. Detura la terra abans de la pendent o aboca'm a l'erosió al·lucinada de l'abisme.
L'aigua.
Aquest és l'aigua. I ara passaré, a veure, podria... Podria llegir, mira, el poema que tanca el poemari. No, perdó, no, aquest no tanca el poemari, però obre l'últim capítol del poemari, que és el de variacions sobre la llum. I és potser més etèric el que he llegit anteriorment. Aquesta tarda, en lloc de no ser... En lloc d'un temps sense paraula quan trenca la llum damunt meu. Aquesta tarda, en lloc del no res, tan èbria d'enronar-se i escriure's al revers dels teus dibuixos o al llom d'una aigua obscura i desordenada. Aquesta tarda que s'agita en els mordents de la pell, que t'assaja unes ales per al buit, que crema en noms impacients i em desterra de tu, que m'anula en tu, que respira en el zenit d'una sembra de llum indiferent, i que ara ens encara aquest no sé de les ales, a l'etern no sé d'una pell, al cel de la meva paraula que descriu, sola, inexacta, aquesta tarda en què oblidem que som si alhora ens extingim.
Què va dir el jurat?
Bé, el jurat va destacar d'aquest poemari la manera que aquests poemes tenen de tractar conceptes, moltes vegades són conceptes científics, no? I la manera com s'enllacen aquests conceptes amb el meu paisatge particular, no? Que sovint està molt lligat doncs amb el mar, amb els colors de amb
aquest
llum,
paisatge amb els colors, tan personal.
Amb aquest paisatge personal que sempre he intentat intentat reflectir en els meus poemes, perquè de fet són el meu principal punt de partença.
Tanquem amb aquest?
Si vols, sí.
Vinga.
Si volem, sí. És l'últim, aquest és l'últim poema del llibre.
Doncs vinga.
Drena la llum en aquest obrir-se impur de les paraules. Tot el silenci de la pols al caire ofert del tallant era. Com era precisa la llengua, i exacta i definitiva abans de rompre's en cada pati on parlem el nostre enderroc. Síl·laba a síl·laba, el poema torna a la runa, així com tornen els nostres cossos a cada ferida i a la sal, per fer l'amor en la memòria cicatritzada de la llum.
El poema torna a la runa, eh?
Sí, sí, sí.
És gairebé com tots plegats, tornem a la...
Tornem cap al carrer.
Tornem cap al carrer. Són les 11 del matí, Joan Duran, guanyador del Premi Benet Ribes de Poesia en el marc de la 49a edició dels Premis Recull. Joan, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Felicitats. Gràcies.
Són les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.